Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de temperatura a l'alça. Matí de divendres amb cel mig entrenyinat a les portes d'un cap de setmana que torna a portar el termòmetre a fregar els 28 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs bé, no crec que calgui aprofundir-hi massa perquè ja és sabut, ha corregut com la pólvora aquesta nit, han retingut a l'aeroport de Sardenya el president Carles Puigdemont. Ho han fet en un control rutinari, segons informa l'oficina del president Puigdemont. Doncs ho han fet, bé, de fet el llegirem literalment, el president Puigdemont s'ha desplaçat a l'Alguer procedent de Brussel·les per assistir a la plec internacional de Difolc i per reunir-se amb el president de la regió autònoma de Sardenya i amb el síndic de l'Alguer. Quan ha arribat a l'aeroport de l'Alguer ha estat retingut per la policia fronterera italiana. Avui divendres serà posat a disposició dels jutges per l'acord d'apel·lació de Sàsser, que és la competent per decidir la posada en llibertat o la seva extradició. I a partir d'aquest moment, totes les comunicacions amb el president seran gestionades pel seu equip de comunicació. Per tant, el president Carles Puigdemont està en mans d'un jutge italià. D'això n'estarem pendents, lògicament, per si es produís algun tipus d'última hora. També, lògicament, no és, diguem, la competència d'aquest mitjà parlar més enllà de les nostres fronteres, però no només considerem que aquesta detenció és rellevant, sinó que al capdavall de tot el que es deriva del procés iniciat ara fa uns anys i el referèndum de l'1 d'octubre n'hem informat sempre puntualment, i aquesta és encara una conseqüència de tot allò. Per tant, a aquesta hora, president Puigdemont retingut a Sardenya, i com dèiem, si hi hagués alguna novetat n'informarem puntualment. Mentrestant, a les 8:02, comencem el repàs als titulars de la jornada. I com sempre, comencem saludant a la redacció que fa possible aquest programa. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Lorena Lupo, bon dia.
Bon dia.
Primeres notícies a repassar en aquest divendres. Inscripcions per l'OncoKayak de demà, Eugènia.
Lluís Comet, voluntari director de l'OncoKayak, ha explicat a Ràdio Capital que ja no tenen més caiacs, però tot i així acceptarien la inscripció d'algú que tingués un caiac. La iniciativa ha sorgit de voler buscar nous reptes després de la pandèmia, tal i com ja han fet amb l'OncoTrail, l'OncoBike o l'OncoSwim.
Palamós crea una taula interreligiosa.
Aquesta taula neix amb la voluntat de crear un nexe d'unió entre les diferents comunitats religioses que hi ha al municipi. Vol ser un espai permanent de participació on es debatin i concretin temes d'interès per a aquestes comunitats i també perquè es facin propostes de projectes conjunts com esdeveniments culturals o trobades interreligioses per crear unitat.
I avui divendres arriba l'anomenat Festival d'Aquí. Això ja es va presentar fa unes setmanes i passarà a Sant Feliu de Guíxols, Sergi.
Sí, aquest cap de setmana Sant Feliu de Guíxols allarga el cicle d'estiu amb una proposta innovadora entesa com una gran festa en format festival que combina diferents elements com ara la cultura, el comerç, la gastronomia, l'oci o la música, entre d'altres, amb un denominador comú, la pertanyença a Sant Feliu de Guíxols.
Doncs amb aquesta pertinença a Sant Feliu de Guíxols arrencarà aquest festival. Veurem si és molt concorregut, confiem que serà molt concorregut, i a les 8:04 del matí us expliquem que ahir a l'Ajuntament, a la sala de plens de l'Ajuntament, al Teatre Municipal, perdó, ja ho direm bé, al Teatre Municipal de Palafrugell, l'equip de govern hi va presentar els projectes per aquest nou any, per aquest nou any polític que comença. Projectes a destacar: l'Avinguda d'Espanya i la millora per la sostenibilitat són els seus principals projectes polítics, Lorena.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell ha presentat avui els projectes més importants al municipi per als propers mesos. Josep Piferrer, l'alcalde, ha explicat que els plans estan centrats en l'urbanisme, ajuts al teixit empresarial, el medi ambient i les noves tecnologies.
I ho sabíem ahir també, la Costa Brava és la demarcació costanera amb més morts per ofegament aquest estiu. De les 9 víctimes, una va morir al litoral de Palamós.
Un 42% de les víctimes mortals per ofegament d'aquest estiu han estat a la Costa Brava, amb un total de 9 persones. Recordem que una d'elles va ser fa pocs dies al litoral de Palamós, quan un home de 42 anys va morir el 5 de setembre a la zona de Cap de Planes mentre feia snorkel.
I aquest dissabte se celebrarà la segona edició de Bellcaire Lletra Ferit, Anna.
Ahir al Supermatí vam parlar-ne amb la seva directora, Judit Cubenya, que ens va explicar que serà una edició dedicada al paper de la dona al món literari. És per això que té de lema Dona i llibres. A més, hi participaran 14 editorials i s'hi faran tot tipus d'activitats, tant literàries com musicals.
I acabem el resum dels titulars del dia explicant-vos que l'Ajuntament de Torroella vol frenar l'enverinament de gats al carrer.
Les darreres setmanes s'ha pogut constatar la mort per enverinament de gats de carrer a Torroella i l'Estartit. Des del consistori demanen col·laboració per intentar identificar els responsables i recorden que aquesta pràctica atempta contra els drets dels animals i està prohibida pel Codi Penal. L'afer, a més, ja està en mans de la policia local.
8 del matí i 6 minuts. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
A les portes del darrer cap de setmana de setembre, el primer de la tardor, sembla que farà poca fred. Quins són els detalls de la previsió del temps que ens espera?
Un temps de divendres que ens portarà un cel parcialment entrenyinat, però sense més conseqüències, i amb un ambient que serà més càlid cap al migdia, tant avui, amb màximes que poden superar els 26 graus, com sobretot el cap de setmana, quan el termòmetre fregarà els 28 graus i tornarem a parlar fins i tot de calor. En general no s'espera pluja ni avui ni pel cap de setmana, tot i que al matí de dissabte, a les primeres hores del dia, la nuvolositat pot ser més compacta, obrint-se clarianes al llarg del dia i sobretot tarda. Diumenge, en general, poc ennuvolat, amb ambient càlid o fins i tot calorós a les hores centrals del dia.
Sisplau, que no ens torni l'aixafogor de la setmana passada, sisplau. L'adagi català es diu es tanca una porta, s'obre una finestra. Nosaltres diem es tanquen els titulars, s'obre el temps per l'opinió. Avui, de la mà de la xef naturalista Lola Puig.
Un dels estris més agraïts per anar a l'hort a collir tomates, pebrots, enciams, carbassons i esvergínies. El bosc a caçar bolets perquè s'escampin les espores i fins i tot al mercat és el cistell de vímet. A vegades es fa amb saula o branques de loc. L'ofici de fer-ne a casa nostra encara es manté. Tenim cistellers a prop, Josep Mercader Torroella, en Carlos a la Bisbal. Que no parin, és moment de reincorporar aquests materials saludables i aquests oficis tan sostenibles pel medi i per la nostra salut. Ara que aviat parlarem de presents, us imagineu si aprofitéssim les branques de morera per fer la cabanyeta dels més menuts? Sapiguent que el que suposa seguir comprant plàstic. Fan mal d'ulls aquestes joguines tan plastificades com les casetes colorides al jardí, al balcó o a l'habitació dels nens. Parlant de teixits naturals i d'artesans trempats, em ve al cap la balca que tants culs de cadira ha sostingut o l'espar per les catifes de les entrades de les cases. Val la pena tornar a incorporar les paperines de paper d'estrassa, reutilitzant-les, si es pot. I si tenim per triar una peça de fusta abans que una feta amb materials difícils de reciclar, a la cuina i al rebost, fustes d'olivera per tallar, culleres de fusta per remenar, el pot de la sal i el pebrer, els atuells per les patates, per les cebes i per als alls, de vímet, de balca o d'espar. És temps de fer una repassada als nostres hàbits i de mica en mica acostumar-nos als materials que quan els enterrem es descomposen i passen a ser matèria orgànica.
Doncs aquest comentari que acabeu d'escoltar passa a ser matèria de web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 del matí i 9 minuts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40. Oh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't.
Doncs avui hem volgut començar amb aquesta cançó que ja és un clàssic dels anys 90. És una versió que Big Mountain van fer l'any 1994. Ara bé, la cançó és original de l'any 75. La va compondre Peter Frampton. La va incloure dins del seu disc, un disc reputadíssim que portava per títol Nassau. Hem volgut que sigui la cançó del dia, la cançó del divendres, 24 de setembre de l'any 2021. Avui és 24 de setembre. Per cert, és la Mercè a Barcelona, la Festa Major de Barcelona, la qual cosa significa que amb tota probabilitat a la nostra comarca hi haurà un increment de gent, de trànsit, etc, etc. Cançó del dia per començar aquest supermatí d'avui. I res, d'aquí a un minut serà un quart de nou. Ara farem una petita pausa, molt petita, d'un minut i mig, i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca del Baix Empordà. Ara tornem.
Supermatí a Ràdio Capital.
A Carrefour i Carrefour Ponés, els nostres productes tenen la màxima qualitat i frescor. I ara també preus imbatibles per ajudar-te. Com, per exemple, ara el raïm rosat o blanc a 1,69 euros al quilo. Carrefour, tots mereixem el més bo.
El cafè, la rentadora, bon capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el que de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a fluxcoworking.com.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Doncs ja és un quart de 9 del matí. N'hem parlat al sumari. Us explicàvem que la Sala Noble de l'Ajuntament de Palamós va acollir la primera reunió entre comunitats religioses amb l'objectiu de crear una taula de diàleg interreligiosa a Palamós. L'alcalde Lluís Puig i la regidora d'Acció Social, Xaima Metxal, van presentar la taula de diàleg a tres entitats religioses del municipi, concretament a l'Església Catòlica de Palamós, l'Associació Cultural Musulmana de Palamós i el Ministerio de Jesucristo Pan de Vida, també de Palamós. La taula està oberta a totes les comunitats religioses de la Vila Eugènia.
Aquesta taula neix amb la voluntat de crear un nexe d'unió entre les diferents comunitats religioses que hi ha al municipi, per tal que puguin tenir un espai de trobada comú on poder intercanviar dubtes, problemes i coneixements d'interès. La taula vol ser un espai permanent de participació on es debatin i concretin temes d'interès per a aquestes comunitats religioses i també perquè es facin propostes de projectes conjunts com esdeveniments culturals, trobades interreligioses per crear unitat. La seva finalitat és també la de disposar d'un element de reacció unitària en cas que es produeixi qualsevol incident, evitar la difusió de prejudicis sobre una comunitat religiosa i evitar la sensació d'aïllament d'una comunitat respecte a la resta de la societat. A més, la taula interreligiosa de diàleg també neix amb l'objectiu de trencar amb els tabús.
Doncs anirem explicant com evoluciona aquesta taula i buscarem també algun dia la interlocució d'alguns representants d'aquesta taula o de representants de comunitats religioses i de comunitats de persones migrades que viuen a l'Empordà des de fa anys, per saber també quin és el grau d'integració, quin és el grau de coneixement, quin és el grau, en definitiva, de sentir-se a casa, que els hi hem fet, que els hi hem fet sentir a tota aquesta gent que en el seu dia va triar casa nostra per poder començar una nova vida. Mentrestant, al Supermatí...
Supermatí, a Ràdio Capital.
Us expliquem que les inscripcions per l'Oncocaiac d'aquest dissabte 25 ja estan tancades. Lluís Comet, voluntari i director de l'Oncocaiac, ha explicat a Ràdio Capital que ja no tenen més caiacs, però que tot i així acceptarien la inscripció d'algú que volgués participar-hi i es portés el seu.
La iniciativa ha sorgit de voler buscar nous reptes després de la pandèmia, tal com han fet amb l'Oncotrail, l'Oncobike i l'Oncoswim.
No és que ens faltin diners, perquè n'hi han, però els diners s'acaben, aleshores hem d'anar fent activitats noves i per això va sorgir l'idea de fer l'Oncocaiac. I recordant-ho també, al cap d'una setmana després de l'Oncocaiac vindrà l'Oncotrail i després l'Oncobike i fins i anar fent oncos cada vegada més maques perquè la gent tingui cada vegada més afició a la natura. I d'aquesta forma acostem la gent que li agrada la natura a la Fundació Oncològica.
La ruta que es farà anirà des de la costa Llafranc al cap de Planes, passant per Calella de Palafrugell i Cap Roig. A més, si el temps ho permet, també passaran per les Illes Formigues. Tal i com ha explicat Comet, a l'Oncolliga no curen malalts, però intenten ajudar-los. I aquesta, doncs, és una iniciativa més de totes les que fan, que són un èxit i que efectivament posen un granet de sorra per fer un món millor.
Gràcies, Eugènia Güell. 8 i 19 minuts. Sant Feliu de Guíxols allarga el cicle d'estiu amb una proposta innovadora entesa com una gran festa en format festival i que combina diferents elements com cultura, comerç, gastronomia, oci, música, entre d'altres. Tot plegat amb un denominador comú, la pertanyença a Sant Feliu de Guíxols. És el que ells han anomenat el Festival d'Aquí.
Sí, i fruit d'això es fa un nou certamen que tindrà per nom d'Aquí, ja que les propostes que s'hi podran veure seran estretament vinculades a la ciutat guixolenca. Núria Cucharero, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Sant Feliu, explica a Ràdio Capital que hi participen tant comerços locals com particulars que tenen alguna proposta i volen col·laborar.
Doncs la veritat és que fa moltes setmanes i ha mesos doncs, que preparem aquest festival que hem anomenat doncs, Festival d'Aquí. És un esdeveniment que ajunta gastronomia, també un màrquet a nivell de comerç i diferents activitats culturals amb una programació àmplia els 3 dies que tirem endavant aquesta activitat i d'aquí doncs, perquè tots els establiments que formaran part d'aquest festival, ja siguin de restauració, com també doncs, de bars, també a nivell de copes, així com els establiments comercials i totes les actuacions, activitats i demés que formen part d'aquesta programació cultural són de gent de Sant Feliu, és a dir, que estan impulsades tant per empreses de la ciutat com per particulars doncs, que tiren davant diferents propostes i ens han ajudat a tirar endavant doncs, aquesta activitat també dues entitats de la ciutat, com és l'Associació de Comerciants de Sant Feliu, així com Mascanada 6 que tira endavant doncs, el que és la programació cultural.
Els dies 24, 25 i 26 de setembre arriba la primera edició del D'Aquí Festival, als Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. És una aposta de l'àrea de desenvolupament econòmic local i l'àrea de turisme de l'Ajuntament, on s'intenta conjuminar l'experiència de músics, artistes, comerciants, restauradors i ballarins en un recinte on s'hi farà un màrquet central junt amb un escenari i espais per a tallers.
Doncs conjuminem més coses. Propostes que van adreçades a un públic ampli, divers, familiar i que afirmen que serà engrescador tant pel públic local com per la gent que vingui de fora de la ciutat.
Exactament. La festa vol esdevenir, amb el pas dels anys, un referent important en el calendari festiu local, com ho és també la Fira del Conte o altres certàmens similars. Es compta amb la col·laboració de nombroses persones, grups, empreses i entitats, i les activitats estan previstes durant 2 dies i mig i s'hi podran trobar estands de comerços, de restauració, un ampli programa infantil, grups musicals locals que aniran des del cant de taverna al pop-rock, tallers artístics, tastets de vins, dansa, ioga, moda, sector editorial i nombroses idees més. Segons els organitzadors, es persegueix la idea de festa per allargar la temporada d'estiu, que faci encarar la ciutat cap a la tardor amb un bon regust de retrobament i festa popular, apostant per reivindicar l'essència de tot allò que té a veure amb Sant Feliu de Guíxols.
És un quart i mig de 9 del matí. I no deixem de parlar de fires, festes i festetes i festivals i aplecs, perquè aquest cap de setmana també, demà, aquest cap de setmana, demà concretament, demà dissabte, es celebra la segona edició de l'aplec Bellcaire Lletraferit. Això és, vaja, no descobrirem res si diem que es fa a Bellcaire d'Empordà, al costat de Torroella. Per conèixer tots els detalls, ahir el Supermatí en van parlar amb la seva directora, la Judit Gubenya.
Exacte, és la segona edició d'aquest aplec literari a Bellcaire. Judit Cubenya explica que després del primer any de presentació volien donar-li una temàtica concreta. És per això que aquest any Bellcaire Lletraferit té per lema Dona i Lletres, per tal de posar en valor la figura de la dona en el món literari. Aquest lema i aquesta intenció es veuran reflectides en tots els aspectes de l'aplec, tal com explica la directora.
Hem demanat a les editorials que venen, a tots i tots els actes que estan dissenyats, tenen la dona, les dones de lletres, evidentment, com a eix. El Cor Melodes, per exemple, ens cantaran cançons fetes per dones. Els assemblatges de poemes són tots de poetes dones. I les editorials ens portaran majoritàriament les seves autores.
En relació amb això, es farà una activitat lligada al reportatge de la revista Sapiens, No eren bruixes, eren dones. Aquest article parlava de casos de dones i també d'alguns homes catalans que van ser acusades de ser bruixes per saber escriure o per tenir coneixements d'algun tipus i van ser executades. Per tal de recordar totes aquestes persones, a Bellcaire Lletraferit es llegirà el comunicat del reportatge i s'oferirà també una xerrada amb Pau Castell, un dels historiadors que va fer la recerca.
Per reivindicar justament totes aquelles dones que van ser torturades, cremades, perseguides, només per saber de lletra a vegades, o per saber d'herbes i escriure, o per explicar-ho. I a la tarda també ens ve el Pau Castell, que és un dels historiadors que va fer tota aquesta recerca, i ens vindrà a explicar com va anar aquesta recerca, qui eren aquestes dones i per què les reivindiquem com a dones sense el qualificatiu de bruixes.
I a part d'això, que és la novetat d'aquest any, també hi haurà paradetes d'editorials i, evidentment, hi haurà activitats literàries, Anna.
Sí, en l'edició d'enguany hi participaran 14 editorials que estaran presents a l'aplec. També hi haurà la llibreria Cucut, que és la llibreria que hi dona suport, i l'Associació de Premsa en Català. I tot això a part dels autors i autores que es passaran per Bellcaire durant el dissabte. Per una banda, es faran algunes presentacions express durant 15 minuts a l'anomenada taula d'autores. Per l'altra banda, hi haurà algunes presentacions més llargues, com la de l'últim llibre de Joan Lluís Lluís o la xerrada amb Núria Esponellà. Bellcaire Lletraferit, en definitiva, vol ser un punt de trobada per tots els amants de la literatura i els llibres. A més, Judit Cubenya assegura que també servirà per donar a conèixer i ensenyar un Bellcaire desconegut.
Per ensenyar-vos que hi ha un Bellcaire desconegut, que molta gent que hi ha passat mantes vegades anant o vinguent sí que ha llegit allò, el lletrero el té identificat, però el poble no s'hi ha passejat mai.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Doncs això serà dissabte, mentrestant, avui, ara i aquí. Us expliquem que amb un pressupost de 2 milions d'euros i les obres ja iniciades, Palafrugell portarà a terme una ampliació de l'Avinguda Espanya en el seu tram entre el carrer Àngel Guimerà i la plaça Pallac. L'alcalde de Palafrugell, el primer tinent d'alcalde i el regidor de Medi Ambient i TIC han explicat també que un dels altres canvis serà la plaça del Priorat de Santa Anna, que passarà de ser un aparcament a ser una plaça pública. Pel que fa als aparcaments, l'Ajuntament està treballant en la creació de 300 noves places d'aparcament gratuït properes al nucli comercial i que ajudin a impulsar el comerç local, Lorena.
Amb un pressupost de 2 milions d'euros i les obres ja iniciades, Palafrugell portarà a terme una ampliació de l'Avinguda d'Espanya en el seu tram entre el carrer Àngel Guimerà i la plaça Pallac. L'alcalde de Palafrugell, el primer tinent d'alcalde i el regidor de Medi Ambient i TIC han explicat també que un dels altres canvis serà la plaça del Priorat de Santa Anna, que passarà de ser un aparcament a una plaça pública. Pel que fa als aparcaments, l'Ajuntament està treballant en la creació de 300 noves places d'aparcament gratuït properes al nucli comercial i que ajuden a impulsar el comerç local. Seguint les prioritats establertes per l'equip de govern el darrer any i mig, clarament marcades per la pandèmia de la Covid-19 i les seves conseqüències, es manté la línia d'ajuts als negocis més afectats. En total, s'hauran destinat 3 milions d'euros entre ajuts a l'activitat econòmica i serveis a les persones. Pel que fa a l'àrea mediambiental, els projectes principals es concentren en la instal·lació de la segona fase de la xarxa de calor a la zona esportiva i de plaques d'energia solar al Museu del Suro. Això suposarà una millora en la gestió forestal local, una reducció de CO2 i també un estalvi energètic. Per altra banda, també tenim les noves tecnologies, del qual l'Ajuntament ha adquirit un nou programari per a la gestió del padró. Tot això permetrà fer tot el procés d'empadronament online i, per tant, implicarà poder escurçar els terminis, una reducció de les llistes d'espera de les oficines i que el ciutadà pugui fer aquesta gestió de manera online. Totes aquestes inversions es finançaran amb el romanent de tresoreria i excedents pressupostaris dels quals disposa l'Ajuntament de Palafrugell.
Gràcies, Lorena Lupu. Doncs aquests són, com dèiem, els projectes que l'Ajuntament presentava ahir, l'Ajuntament de Palafrugell presentava ahir de cares a aquest nou any polític.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Capital els matins de dissabtes i els matins de diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, a Ràdio Capital, dissabtes i diumenges al matí.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallanc.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
D'aquí a ret, a poc segons, seran 8:45 del matí. Aviam, ara sí. És la diferència entre prema o no prema el botó, que la música sona o deixa de sonar. I us expliquem a aquesta hora que les darreres setmanes a Torroella han pogut constatar la mort per enverinament de gats de carrer. Això ha passat tant a Torroella com a l'Estartit. Davant d'aquesta circumstància, l'Ajuntament del municipi han fet una crida a la col·laboració i la conscienciació ciutadana per tal de poder erradicar aquesta pràctica.
Sí, des de l'Ajuntament recorden que aquesta pràctica atempta contra els drets dels animals i està totalment prohibida pel Codi Penal, segons el qual els responsables poden ser sancionats amb multes de fins a 30.000 euros i penes de presó de fins a 2 anys. La regidora de Salut Pública de Torroella, Anna Bonada, recorda que l'Ajuntament porta un programa de gestió de colònies de gats en col·laboració amb una colla de voluntaris. És un programa basat en el mètode científic CER, capturar, esterilitzar i retornar, per regular la seva reproducció incontrolada i les molèsties veïnals. Segons afirma la regidora, les colònies de gats han de ser ben gestionades per les alimentadores i alimentadors oficials. Cal recordar que no es pot posar menjar a la via pública sense autorització municipal. Aquesta mala pràctica està prohibida, sancionada amb multes que oscil·len entre els 100 i els 400 euros. El menjar a la via pública, situat en voreres o a l'entorn dels contenidors, genera un greu problema d'insalubritat i augmenta la presència de rosegadors, insectes, paneroles i coloms a tot el municipi.
Doncs aquesta és la prèvia de la notícia. Tot i que l'afer ja està en mans de la policia local, el consistori també demana la col·laboració ciutadana.
Exacte, des del consistori demanen col·laboració per intentar identificar els responsables i recorden que les colònies de gats no són un problema, sinó que al contrari, perquè ajuden a controlar les plagues d'altres espècies com rates i serps. Alerten també que l'enverinament de gats per mitjà de substàncies tòxiques també pot comportar greus riscos per la salut dels humans, especialment pels més petits. En aquest sentit, s'aconsella als amos de gossos i gats que extremin les precaucions i evitin que els animals vengin o beguin a la via pública.
I encara més notícies. Per explicar-vos que la Costa Brava és la demarcació costanera amb més morts per ofegament aquest estiu. Recordem que una d'elles, una d'aquestes persones mortes, va ser fa pocs dies al litoral de Palamós, quan un home de 42 anys va morir, va passar el 5 de setembre a la zona del Cap de Planes mentre feia snorkel.
Efectivament, un 42% de les víctimes mortals per ofegament d'aquest estiu han estat a la Costa Brava, amb un total de 9 persones. Segons informa Ràdio Palamós, 21 ha sigut la xifra total de les morts per ofegament al litoral català. La gran majoria homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys. La meitat d'aquests s'anomenen ofegats silenciosos, ja que han succeït mentre el servei de vigilància estava actiu i la bandera verda. Acostumen a ser persones que es desmaien a l'aigua i, malgrat que les condicions pel bany són favorables i hi ha bona visibilitat, resulten molt difícils de detectar.
El dispositiu de la campanya de platges s'ha dut a terme des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, oi, Sergi?
Sí, i a més s'ha comptat amb la presència diària d'un representant del sistema d'emergències mèdiques. El dispositiu s'ha fet en coordinació amb la Creu Roja, les diferents empreses de vigilància que han prestat servei a les platges catalanes, els municipis i les seves policies locals i el voluntariat de protecció civil. També amb la resta d'equips d'emergència, com ara Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim, Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Civil.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs avui és divendres, estem en la franja aquesta de 8 a 9 i això és el Supermatí. I aquesta música indica que som a punt, o estem a punt de parlar amb algú que tenim en aquest cas a l'altra banda del fil telefònic, que és la senyora Meritxell Pérez, la directora de l'àrea bàsica de salut de Palamós. Senyora Pérez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Amb ella volem parlar sobre l'estat de la vacunació a la nostra comarca, però abans deixi'm preguntar-li una cosa en relació... fa un minut estàvem explicant, parlàvem una notícia que feia una mica de balanç de persones ofegades a la zona de la Costa Brava, i parlàvem que una d'aquestes persones va morir fa pocs dies a Palamós per ofegament mentre estava fent snorkel, fruit d'un desmai. No sé si l'estic agafant ara a contrapeu i potser em pot dir, escolti, a mi no em pregunti això que no li sé dir, però què porta una persona... Què pot fer que una persona es desmai quan és a l'aigua?
Poden ser diverses coses, no? Pot ser des de que tingui ja una condició prèvia, no? Que hi hagi una patologia que la persona ja tingui anteriorment, doncs problemes de cor, problemes de circulació, pot ser que hi hagi hagut algun tipus d'hipòxia, serien diverses les causes i ara mateix sí que no et sabria dir exactament què és el que va passar.
Sí, no es preocupi, ja m'he pensat que seria un atracament a mà armada. En realitat, amb vostè volíem parlar sobre l'estat de la vacunació a la nostra comarca, donat que, a més, aquesta setmana ja han començat a posar-se terceres dosis a persones grans. Anem a pams. Com està avançant això?
Està avançant a bon ritme. El cert és que vam començar ja el dissabte passat, el divendres, ja el dijous a la nit, divendres ens va arribar la instrucció de que es podia començar a vacunar ja persones grans i vam muntar tots els dispositius el mateix divendres per començar el dissabte la vacunació. Al llarg de tota aquesta setmana s'ha continuat i està previst, si tot va bé, que al llarg de la setmana que ve tota la gent que tenim a residències o centres de dia adscrits a residències i centres sociosanitaris de llarga estada, que són els que hi ha previst per ara, puguin estar vacunats.
Exacte, per tant, la previsió és que en propers dies estigui aquesta tercera vacuna i per tant ara no sé si podem ara sí parlar de pauta completa o completada del tot, però li volia preguntar, estem posant terceres dosis perquè realment tenim excedent de vacunes o perquè estava planificat i és el moment en el que toca posar-les?
No, realment sí que s'ha vist, no? Hi ha estudis que demostren que en persones grans, sobretot institucionalitzades, o bé amb gent que té condicions de molt alt risc, pacients que estan doncs, immunodeprimits, pacients que tenen antecedents doncs, d'un trasplant o que estan en diàlisi, són diverses les condicions de molt alt risc i estan molt ben definides. Aquesta gent ve per diferents motius, uns perquè al ser grans la immunitat al llarg del temps s'ha vist que disminueix, no? Aproximadament cap als 6 mesos, i aquí és on s'està posant les vacunes, al cap dels 6 mesos de la segona dosi. I llavors l'altra gent sí que s'ha vist que fa una resposta inferior a la població general per la seva pròpia condició, no? Per la seva pròpia malaltia, fa que el seu sistema immune no reaccioni tant a la vacuna, no generi tants anticossos, i llavors per això en aquesta gent també s'hi està posant ja la tercera dosi.
Ha parlat de persones institucionalitzades, allò per ignorància, eh? Què significa persones institucionalitzades?
Serien vàries. En aquests moments podrien ser gent que està doncs, amb centres de dia, gent que està en residència, gent que està en pisos tutelats. En aquests moments val. Està aprovada per gent que està en residències
val,
o que
val,
està en centres de dia adscrits a residències, perquè conviuen amb la pròpia gent de la residència. I el fet d'aquesta gent que ja siguin de més risc, perquè al cap d'uns mesos els disminueix la immunitat, com que pel propi lloc on estan convivint tanta gent hi ha més risc, no?, de contagi i de brot, se'ns ajunten una mica les dues coses i és en aquesta gent on s'ha prioritzat aquesta tercera dosi. Al llarg de les properes setmanes està previst que acabin, no?, la comissió de veure si caldrà amb altres grups o no, però de moment és en aquests grups on està indicada.
Senyora Pérez, cal esperar que aquesta tercera dosi es vagi implementant també a la resta de la població, per a la resta de franges d'edat?
Bé, com et dic, això suposa que és una cosa que sabem al llarg de les properes setmanes, com molta gent ja sap, altres països sí que s'ha pres aquesta decisió, doncs hi ha països com el Regne Unit, que és a partir d'una determinada franja d'edat on es posa la tercera dosi, i altres països com Israel, em sembla que ho estan generalitzant a tota la població. Llavors, no hi ha prou evidència encara al nostre país, no? ni a la Unió Europea, tampoc no hi ha la indicació encara aprovada per posar una tercera dosi a tothom. S'està esperant una mica les dues coses, no? A veure si realment hi ha aquesta indicació de tercera dosi amb gent, segons vagin sortint els estudis, i també veure si Europa s'aprova aquesta tercera dosi amb aquests grups.
Uh-huh. La setmana passada sabíem que hi ha 69.000, si no recordo, dosis de vacuna caducades, i el govern deia, admetia, en certa manera, falta de previsió. Fins a quin punt vostè creu que és falta de previsió o falta de compliment de la gent que hauria d'estar-se vacunant i no s'està vacunant? Fins a quin punt és greu que la gent no vagi a vacunar-se de manera ja massiva per acabar d'arribar, de completar aquest 71% que ara tenim de persones amb la pauta completa que acabi d'escalar fins al 80% llarg?
De fet, ens agradaria el 90 i tot, una mica per cobrir la variant Delta, no?, que és la majoritària en aquests moments. El que ens agradaria és que la vacunació arribés al 90% per fer una bona cobertura de grup. Ja no parlaríem d'un 80, amb un 80 estaríem contents, però realment jo crec que l'objectiu hauria de ser ratllar el 90% per estar, no?, com a grup protegits. Pel que deies de si és més una cosa o l'altra, bueno, en el fons una cosa porta a l'altra, no? El fet de que s'ha fet una previsió de que seguiríem el mateix ritme de vacunació previ a l'estiu i que la gent no ha respost d'aquesta manera és el que ens ha portat a tenir aquestes dosis que potser doncs s'haurien d'haver fet d'una altra manera, descongelar més a poc, o bueno, el cas és que la previsió va ser aquesta, les vacunes es van descongelar, i ara és cert doncs que hi ha molts punts on tenim vacunes amb una caducitat molt propera, i estem fent molts esforços doncs perquè aquestes vacunes no se'ns quedin a les mans. Doncs estem contactant amb ajuntaments, intentant buscar sinergies, no?, amb la comunitat, per intentar incentivar aquesta gent que encara no s'ha decidit, o que estem fent moltes trucades, molta gent ens diu no, encara no. Clar, aquest encara no és una mica com que...
Què vol dir encara no? Per què encara no?
Aquesta és la nostra pregunta, per què encara no? Bueno, encara no, encara m'ho haig d'acabar de pensar. Ostres, jo crec que després de tants mesos, no?, de vacunació, de que s'ha demostrat tant i tant que aquesta vacuna és efectiva, on hem vist que a les residències hi ha hagut una disminució tant dels casos com de la mortalitat molt evident, llavors, una vacuna que veiem que funciona, no acabem d'entendre quins són els dubtes o les reticències. I això ho veiem més sobretot amb la població jove, no?, que potser tenim més la sensació de que no va amb nosaltres, de que aquesta malaltia a nosaltres no ens afecta. Bueno, hem de pensar que la gent que està vacunada no només està passant aquesta malaltia de forma menys greu, sinó que encara està per veure si hi ha la mateixa contagiositat, no?, respecte a altra gent. Llavors crec que és molt i molt important el fet d'estar vacunats no només per nosaltres, sinó per protegir els de casa. Tenim a casa segurament gent gran que sí que es va vacunar en el seu moment, que ho ha fet molt i molt bé, que ha intentat mantenir les distàncies, i potser nosaltres no portarem a casa aquest virus pel que ells a priori estaven protegits. Sabem que la vacuna evidentment no és un 100% efectiva, cap vacuna ho és. Llavors no ens posem només en risc a nosaltres no vacunant-nos, no?, sinó els de casa nostra, els nostres amics. Llavors és molt important, sisplau, tota aquesta gent que encara està indecisa, no?, que acabi de fer el pas i intentem anar a vacunar-nos.
Escolti,
digui,
acabi, sisplau.
Intentem fer aquestes sinergies, no?, amb els ajuntaments, doncs anar a buscar aquests grups, no?, els tenim identificats una miqueta, són la franja de 20 a 35, 39 anys, els que estan més indecisos, els joves, poc a poc van pujant, no?, els escolars de 12 en amunt a 19 s'han anat vacunant poc a poc, han anat pujant més lentament que la resta, però van pujant. En canvi, els altres els tenim molt estancats. Llavors, busquem aquestes sinergies, com et dic, amb els ajuntaments, no?, amb certs col·lectius, per anar una mica més a buscar la diana, a intentar convèncer-los. Bueno, crec que aquest mitjà, no?, de la ràdio, si ens escolten, és molt oportú perquè ens ajudi a fer aquest pas.
Escolti, permeti'm l'autocita, eh? La meva parella està embarassada i ha dubtat a l'hora de posar-se la vacuna perquè vaja, per desconeixement, perquè no sabia què podia passar, i malgrat que la recomanació ara a última hora, de manera més intensa, era que les dones embarassades es vacunessin, va costar, diguem-ne, fer aquest pas. Hi ha moltes dones del voltant nostre que, embarassades o no, les embarassades pateixen per l'efecte que pugui tenir la vacuna, encara desconegut, sobre l'embrió, i dones que no estan embarassades que diuen no, és que això afectarà la fertilitat. Això és així o no és així?
No és així. És una vacuna segura per les embarassades. És molt recomanable, de fet, amb les embarassades, perquè és molt més greu els efectes que pot tenir un Covid sobre una embarassada, no?, que sobre una persona o una dona que no ho estigui. Llavors, és molt recomanable fer aquesta vacunació fins en qualsevol moment de l'embaràs, i des de l'hospital s'està fomentant també des del Servei de Ginecologia i Obstetrícia a vacunar aquestes dones. Fins i tot s'obren consultes específiques, no?, per vacunar-les amb elles. És molt i molt recomanable.
I, no, i em deia, les dones no embarassades que parlen de possibles afectacions a la fertilitat o desajustos en la seva menstruació, què els hi diem? Perquè també en coneixem algunes, i alguna de propera a l'equip de la ràdio, que es nega a vacunar-se perquè diu que això posa en risc la seva fertilitat.
Les recomanacions que hi ha hagut fins ara, i que com sabem anem canviant perquè cada cop es demostra que són més i més segures, eren d'esperar, diria que era un mes, fins que tu busquessis l'embaràs de forma activa. No s'ha vist que hi hagin complicacions.
Hi ha, per altra banda, algun avantatge en el fetus? Hi ha la possibilitat que quan aquest nen o nena neixi ja tingui un grau d'immunitat important gràcies a la vacuna inoculada?
No, això sí que de moment no hi ha dades en aquest sentit que ens ho puguin corroborar.
Molt bé, escolti, disculpi que li faci aquestes preguntes molt específiques, però són coses, són casos reals i converses reals en les que durant aquests mesos ens estem trobant i ens hem trobat. Per tant, vaja, volia que algú amb criteri científic pogués dir-ho i pogués dir-ho públicament a la ràdio. Senyora Meritxell Pérez, què fem? Hem sabut, ahir vam saber que es tanquen aquests espais, aquests vacunòdroms grossos, en el nostre cas el de Calonge, i que a partir d'ara hi hauran estratègies més puntuals que potser es poden reobrir per incorporar algo, per posar alguna segona dosi. L'estratègia ara, com arribem a la gent que fins ara no ha accedit a aquesta vacuna perquè no ha volgut o perquè no ha pogut o simplement no sabia on havia d'anar?
Sí, com tu dius, el punt vacunal de Sant Antoni de Calonge, el Palau Firal, el tanquem el 30 d'octubre, el 30 de setembre, disculpa. I sí que l'obrirem de forma puntual per posar aquestes segones dosis a la gent que ja hi va venir, com tu deies. L'obrirem el dissabte, dia 2, i està previst fer-ho també el dia 9. Intentar posar les màximes segones que quedin encara per posar. Si veiem que és necessari, perquè això és molt difícil de calcular. Hi ha un programa que ens va dient, no?, quanta gent va quedant pendent de la segona dosi i ens va sortint, i a vegades els números ens ballen, hem d'anar ajustant, no?, per donar cobertura a tothom. Llavors, en principi estan previstos aquests dos dies, com et dic, el 2 i el 9. Altra cosa que farem és deixar oberts punts a les àrees bàsiques, a Torroella, a la Bisbal, a Palamós, a Palafrugell, a dies concrets de la setmana, que estem intentant coordinar perquè puguin ser diferents dies, de forma que la població pugui anar a qualsevol d'ells a vacunar-se. Continuaríem fent-ho sense cita, i llavors, a part, la gent es pot continuar demanant hora amb cita, aquesta sí que cadascú ha de triar la seva àrea bàsica, perquè el programa informàtic et fa fer-ho a la teva àrea bàsica, en el punt vacunal que s'hagi establert, però si va sense cita, si per exemple algú de Torroella vol venir a Palamós, algú de Palafrugell vol anar a la Bisbal perquè li va millor aquell dia i vol anar-hi sense cita, el dia que estigui obert no hi hauria problema i també el vacunaríem.
Doncs, Meritxell Pérez, directora de l'àrea bàsica de salut de Palamós, gràcies una vegada més per posar-nos, o per posar-nos-ho fàcil a l'hora d'explicar-ho i per posar-vos a la disposició dels mitjans per posar-nos al dia sempre de quin ha estat, ha passat durant tot aquest any i segueix passant ara. Per tant, és d'agrair que hi hagi sempre algú a l'altra banda del telèfon per poder explicar i de manera planera i entenedora com ho fa vostè. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí.
El cafè, la rentadora, bon capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el que de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a fluxcoworking.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A Carrefour i Carrefour Ponés, els nostres productes tenen la màxima qualitat i frescor. I ara també preus imbatibles per ajudar-te. Com, per exemple, ara el raïm rosat o blanc a 1,69 euros al quilo. Carrefour, tots mereixem el més bo.
No olvidéis nunca que por mucho más que se encuentre en su puta madre, el parque y la fiesta sois vosotros, el público, el parque, los parquesianos. No olvidéis, cabrones.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Això que esteu escoltant de fons és el vídeo enregistrat de l'última sessió, de l'últim vinil, de l'últim moment, dels últims minuts de la discoteca Per què de Calella de Palafrugell. És una de les discoteques mítiques que hi ha hagut al llarg de molts anys a la Costa Brava. És una d'elles, a més, en tant que va ser una macrodiscoteca, molt mítica, molt coneguda i molt famosa, tant per la música i les seves sessions com per altres temes més vinculats a la seguretat i a la policia. Però és una d'elles, i és que el Baix Empordà i la seva nit va viure una època d'esplendor amb discoteques i locals que van esdevenir referents més enllà de la comarca, també. Discoteques ara desaparegudes, que van marcar els estius i els caps de setmana de diverses generacions i que la nostra companya Anna Salvador ha recollit en tres reportatges que podeu trobar al nostre web. Tres reportatges que recullen una mica, que escombren, fan una escombrada ràpida sobre aquestes mil i una nits de festa al Baix Empordà. Volem parlar-ne amb una de les persones que ho ha viscut molt de prop. Ell és el senyor Josep Maria García, del Club de Fans dels 60, 70 i 80 de Palamós. Senyor García, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Parlem de Palamós, per exemple. Durant aquesta època dels 60, als 80, hi va haver un esclat de discoteques, com dèiem. Com va ser aquest esclat a Palamós? Perquè em sembla que va ser lleugerament diferent el que va passar a Platja d'Aro o a llocs com a Calella de Palafrugell.
Doncs sí, tal com dius, Palamós era un poble doncs, normal de la Costa Brava, però a partir dels anys 60, evidentment, hi va haver un esclat per moltes qüestions, però moltes coses també relacionades amb la gent que venia, els estrangers, diguem-ho així, d'aquesta manera, que varen començar a venir a la Costa Brava, i a partir d'aquí, doncs, hi va haver-hi un esclat, perquè nosaltres vam descobrir un món nou, un món, diguéssim, molt divers i molt centrat també amb la part, diguéssim, de gent que venien de fora i que d'alguna manera doncs, ens ensenyaven moltes coses. A partir d'aquí, la relació aquesta, doncs, centrada amb les discoteques de Palamós, era, com ja dic, un poble molt, en fi, molt normal, molt corrent, però a partir d'aquests anys 60, degut a tota aquesta moguda internacional, doncs hi va haver-hi una explosió molt forta i molt dinàmica amb discoteques com el Savoy, com el Marinada, com el Roseto i d'altres.
D'aquestes, aquestes tres eren una mica les més conegudes, d'aquestes en parlem al reportatge, però com era la resta del panorama?
Bueno, la resta del panorama era molt divers. Hi havia altres discoteques que eren més d'estiu, però que eren d'alguna manera, per exemple, doncs, centrades una precisament que es deia el Garito, que estava el ben bé al davant del Marinada, doncs estava regentada per unes persones alemanes i els grups que portaven, que eren en aquella època per nosaltres molt bons, doncs eren alemanys també, i d'altres discoteques que no eren tan cregudes, però que sí també van tenir la seva explosió, diguéssim, a nivell de poble.
Escolti, i a la resta de la comarca, perquè a Palamós hi passava això, però a Platja d'Aro hi havia un boom enorme de discoteques molt grans i que van durar molts anys, a més, hi ha qui diu que tot aquest nucli d'oci de discoteques que hi va haver a Platja d'Aro va escombrar les de la resta de la comarca. Ho veu així vostè?
Jo també ho veig així, sí, sí. De fet, a centralitzar-se a totes les discoteques més importants, entre cometes, a Platja d'Aro, doncs tot això va fer que la resta de pobles, poc a poc, anessin desapareguent les discoteques que hi havia. I estava relacionat precisament amb això, amb que Platja d'Aro va ser una d'alguna manera una, no sé com dir-ho, però sí que va ser un transfons perquè aquestes discoteques que hi havia a la resta de poblacions anessin desapareguent. Varen fer-ho molt bé a Platja d'Aro, o sigui, es van posar moltes discoteques molt importants, com Maddox, com
el Maddox, el Tiffany's, el Pachá, el Camel, Tiffany, el Palladium.
Sí, sí, BB, Palladium, etcètera, etcètera. Llavors, tota aquesta eclosió de discoteques a Platja d'Aro varen fer que se centralitzés molt, que la gent de totes les rodalies, doncs ja anessin directament a Platja d'Aro i tenia una vida pròpia a Platja d'Aro. Llavors, per això, a poc, va desaparèixer del mapa totes les discoteques de les rodalies.
Senyor García, creu vostè que si no hagués passat això a Platja d'Aro encara hi haurien discoteques com aquestes a Palamós o s'haurien extingit igual?
Jo suposo que amb el temps potser haguessin anat desapareixent, però no tan ràpidament. És una mica com els dinosauris. Els dinosauris van venir un d'allò i van desaparèixer, no? I això va ser el mateix. O sigui, d'alguna manera, el meteorit que va venir de Platja d'Aro va fer que desapareixin més ràpidament.
Vostè, vaja, vostè és d'un club de fans dels 60, 70 i 80, per tant, entenc que tot això s'ho mira amb nostàlgia i amb un punt de tristor, fins i tot, oi?
Bueno, jo m'ho miro, soc una persona molt optimista i penso que tampoc hem de mirar sempre endarrere, sempre. També hi ha coses positives a l'actualitat i per endavant, no? O sigui, hem d'entendre que la vida evoluciona, però sí que, més que nostàlgic, el que sí que d'alguna manera recordo amb molta estima totes aquelles coses que varen passar en aquests anys, perquè també anava molt relacionat amb el món de la llibertat, amb el món de la sexualitat.
Això li volia preguntar, perquè hi ha gent que ara, quan es parla del tancament de l'oci nocturn, hi ha gent així crítica, una mica cenissa, que diuen, va, això de les discoteques tampoc aporta res, per tant no passa res que estiguin tancades. Jo li vull preguntar, què creu que va canviar amb l'aparició de totes aquestes discoteques en una comarca, diguem-ne, petita i vinculada al món del turisme, però que en definitiva era una comarca allò petita i una mica de pagès, per entendre'ns. En què creu que van contribuir totes aquestes sales?
Bueno, aquestes sales van contribuir precisament que hi hagués una relació entre moltes persones que venien de diversos llocs o de diverses poblacions, i també va contribuir a la coneixença entre les persones. Els joves, com tu expliques, en les comarques, més aviat en les comarques tancades, i llavors la coneixença entre les persones que es relacionaven, que uns eren de Palafrugell, l'altre de la Bisbal, de Girona, o de Torroella, o Llagostera, Casal, Palamós, Santa Cristina, Calonge, etcètera, etcètera, doncs això va contribuir a que moltes de les persones que anàvem a diversos jocs ens coneixíem entre nosaltres, cosa que abans de les discoteques no passava això. I aquesta va ser una relació social molt important, perquè va canviar la dinàmica de ser pobles que vivien per si mateixos, per dins d'ells, però no vivien cap enfora. I això, o sigui, va millorar molt i molt i molt, i va fer que més ràpidament les persones, d'alguna manera, tinguéssim una visió diferent, més àmplia.
Senyor García, no sé si ha tingut ocasió de llegir els tres reportatges que hem publicat sobre aquesta època, sobre aquests locals. Si no ho ha fet, l'animo a que ho faci i que...
No, els he llegit i amb molt de gust, perquè he vist fotografies i tal, i sempre va haver això, sí. Home, a Palafrugell també hi havia la sala Gradiel, i l'Arlequín, me recordo perfectament, perquè aquestes sales també hi havia anat.
I més endavant el Xarai, i ja molt més endavant el Parquè i l'Arena, que també varen...
Sí, inclús hi havia una molt petita, que era la Gruta, que també era de Palafrugell.
Escolti,
sí.
I ara n'hi diré una altra, que no era una discoteca, però era, hi havia un parell de pubs, un que es deia Long John i un que es deia La Muralla, que també van ocupar els d'oci de molta gent. Però vaja, això sí, ja no eren discoteques, eh?
Sí, no, però sí, però estaven molt relacionades, molt, molt properes amb el que era el món de la discoteca, sí que és veritat. Sí, com ja dic. En definitiva, tot això del món de la discoteca va fer, doncs, que la visió general dels pobles, que estaven més tancadets, doncs,
fos una visió més àmplia, més de comarca, diguem-ne, més amplitud. Abans eren de pobles, després la visió ja més era més de comarca, inclús m'atreveria a dir que de província, perquè venia molta gent de Girona i d'altres llocs, com Olot o Banyoles, inclús. Doncs vull dir que per això va significar una molt bona cosa, una visió diferent, i ja dic, la gent, doncs, ens coneixíem, era molt important.
Senyor Josep Maria García, d'aquest club de fans dels 60, 70 i 80, gràcies per atendre la nostra trucada i per ajudar-nos a fer una mica més aquest exercici de nostàlgia cap a aquesta època, aquell moment, aquells llocs, aquells indrets, aquells locals que a tantes i tantes persones del Baix Empordà i de fora ens van marcar a més d'una generació. Gràcies i que vagi molt bé el dia.
Molt bé, i moltíssimes gràcies a vosaltres per aquests reportatges, que són reportatges macos i són, crec, importants. Moltíssimes gràcies, que tingueu un molt bon dia.
Doncs igualment, bon dia i sort. I ara mateix passa ja un minut de les 9 del matí, per tant és temps de tancar el programa. De fet, ja anem un minut tard, però com sempre abans de tancar-lo, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps, Albert.
Divendres amb cel mig entrenyinat i amb ambient càlid o fins i tot calorós al migdia, amb una temperatura que assolirà els 26 graus. El més destacat de la previsió del cap de setmana és l'ascens moderat de temperatura, que tornarà a portar un ambient fins i tot calorós durant les hores centrals del dia, tot i que amb alguns intervals de núvols que poden ser més compactes durant les primeres hores de dissabte.
Gràcies, Albert Aparicio. Gràcies, Dani Cortés. Gràcies, Marc Lapés. Gràcies, Eugènia Güell. També a la Marc Coll, l'Anna Salvador, la Mariona Fernández, la Paula Brines, la Paula Barcebre, la Sandrín Bosanet, en Sergi Villena, la Lorena Lupo, en Marc Vilà i, com dèiem, també l'Albert Aparicio. Gràcies a tota la redacció que fa possible el Supermatí. Gràcies a totes les persones que ens escolteu per la vostra confiança. A Ràdio Capital, la programació habitual segueix, ara a partir de les 9:02, amb la radiofórmula de la música, de la millor música del món, presentada en aquest cas per Gonzalo Castañera. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon cap de setmana. El Supermatí, com sempre, torna el dilluns a les 8. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.